Radio 4. Metrópoli, amb Xavi Collado.
Anys de Ràdio 4, la primera en català.
Moment per l'espai commemoratiu dels 50 anys de Ràdio 4. Xema Carrasco, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com estàs? Com et trobes?
Doncs molt bé, i amb ganes de parlar amb la convidada d'avui. Fins ara portàvem una mitjana d'edat X, i avui baixem una miqueta la mitjana d'edat, no perquè aquesta persona sigui jubilada, sinó perquè no forma part ara mateix de la plantilla de Ràdio 4, però sí que forma part del grup de Ràdio Televisió Espanyola, i és una persona, a més, que té molta experiència en els dos mons, perquè ha estat tant a la tele com a la ràdio i fent coses potents en dos llocs.
És la Soraya Rodríguez, ella està directora d'informatius d'aquesta casa i directora de Ràdio 4. Soraya, benvinguda, molt bona nit.
Hola, molt bona nit, encantada de tornar a trobar-vos. Us trobo a faltar.
Eh? Ah, exacte, exacte, ho diu perquè
la ràdio
hem estat
sempre
companys.
Enganxa.
Hem la estat companys, sí, enganxa molt la ràdio, perquè a més hi ha una solidaritat a la ràdio. La manera de treballar de la ràdio és molt diferent de la televisió, ara Soraya ens ho pot confirmar, i a la ràdio, perquè la gent ho entengui, per fer el mateix programa que surt a la ràdio, doncs el que seria la televisió, un programa magazine, l'equip humà i de recursos a la ràdio pot ser 4 vegades menys. Llavors hi ha com molta més connexió perquè tots s'han de fer moltes més coses, mentre que la televisió, que també té d'altres requeriments, hi ha moltes més persones i és més difícil teixir aquestes connexions tan especials. I Soraya va començar a la tele, va arribar a la ràdio, va tornar a marxar a la tele i ha tingut, doncs, situacions úniques quan ella era responsable d'informatius, que repassarem ara, i ha viscut potser dels moments més tràgics que han passat a Catalunya. Ella era la responsable d'explicar als oients i de coordinar com s'explicava als oients el que van ser, per exemple, els atemptats de 2017 a Barcelona.
És complicada la resposta, Soraya, però, clar, ara estàs a la tele, has estat molts anys a la ràdio. Ràdio o tele?
Ràdio,
sí?
Sens dubte.
No, no, és fàcil la resposta.
Però això sempre...
Ràdio, això ho escoltaran els de la tele, eh?
Ja els hi dic, també m'ho pregunten
però,
ells,
Soraya,
eh?
Però, això és el que diuen els artistes. Quan estan a Barcelona diuen la millor ciutat Barcelona, quan estan a València la millor ciutat València. Ara estàs a la ràdio?
No, jo els hi dic als meus companys de tele. M'agrada molt la potència de la imatge com a llenguatge, no? És molt potent poder narrar en imatges, que això és amb el que estic obsessionada ara, que la imatge s'expliqui per si mateixa. Però la ràdio és directa, la ràdio és propera, la ràdio és fàcil, fa companyia, treu per mi el millor material que tenim per treballar, que és el llenguatge. Treu la màgia, has de treure tota la riquesa, la màgia, la connexió que aconsegueixes amb el llenguatge, no, per mi, no l'aconsegueixes amb la imatge.
Això és veritat,
Això és veritat.
La veu diu molt més, de vegades, que la imatge.
Per mi sí, i si no, d'alguna manera t'has d'esforçar o has de treure més recursos, perquè, clar, l'impacte d'una imatge és impressionant. I arriba a ser facilíssim. Llavors, tots els recursos de tu mateixa que has de treure per aconseguir el mateix efecte amb la paraula, doncs per mi és molt més enriquidor.
És enriquidor i sobretot, com diu molt bé Soraya, és més exigent, no? Nosaltres ara mateix l'únic que podem fer per als oïdors que ens estan sentint és utilitzar la nostra veu i la nostra dicció i les nostres inflexions i el nostre llenguatge per mantenir-ho. Si ara tinguéssim, que és una cosa que està passant molt en el món de la ràdio, una webcam on ens veuen, doncs al final estem a mig camí de moltes coses. Però ara mateix, com que aquí no hi ha transmissió de la web, ara mateix el que estem fent nosaltres tres és el màxim que podem fer perquè vosaltres, oïdors, us quedeu. Soraya, que per cert, comences a la televisió. Tu comences a la televisió?
Sí, jo la meva primera feina ja va ser a Televisió Espanyola.
Exacte, a Televisió Espanyola. Fins i tot arribes a ser editora o coeditora o editora adjunta, no?
De la Dos Notícies.
De la Dos Notícies, un programa molt important i molt molt diferent del que eren les notícies habitualment, no? Sí. Com arriba aquella oportunitat?
Jo vaig passar 7 anys a Sant Cugat com a redactora de la secció de telediarios i llavors jo m'encarregava de les peces que demanava Madrid. Catalunya feia el seu informatiu. Llavors hi havia un equip especial, petitó, que s'encarregava de fer les peces per Madrid perquè a vegades el telediario demanava temes que no portava l'informatiu. I llavors jo vaig establir una relació molt cordial i molt admirativa amb el que era l'editor i fundador, creador de la Dos Noticias, que era Fran Llorente, i jo tinc l'orgull de ser de les poques persones a tot Espanya que feia peces per la Dos Noticias des d'un centre de producció, en aquest cas, que era Barcelona, però normalment l'equip de la Dos Noticias, es feien ells les notícies, tu us enviaves els materials, i ells tenien aquesta forma d'explicar les coses, que era diferent, i que no tothom podia, no? Tenien com un nivell de qualitat, d'exigència, que bueno, preferien elaborar-ho ells. I vam arribar a un punt d'entesa amb el Fran, i ja et dic que jo feia peces per la Dos Notícies també. A partir d'aquí, quan va canviar tot l'equip, perquè Fran el va nomenar cap d'informatius, Lorenzo va anar a presentar el TD2...
Lorenzo Milà.
Lorenzo Milà. Llavors van renovar tot l'equip, va entrar Mara Torres com a nova cara de la Dos Noticias i jo vaig entrar amb ella. I la nostra editora era la Georgina Sisquella, una veterana de la casa amb la qual vam aprendre moltíssim i tenia un equip de 3 adjunts que eren més joves, més tocacollons.
Exacte.
La Georgina va acabar fins al monyo de nosaltres tres. Era molt més jove que ella, però la combinació era perfecta, no? L'experiència, la saviesa de la Georgina amb la rauxa dels 3 bojos que vam arribar allà. I ens ho vam passar superbé. Vam reformar la 2 mantenint l'esperit de l'equip antic. I jo vaig estar poc temps perquè va suposar un sotrac la meva vida familiar, però la mare va estar 10 anys amb aquest projecte, o sigui que era una cosa solvent, no? I estic molt orgullosa d'haver-hi format part, sobretot aquesta arrencada de programa, que era molt difícil després de l'estela, no? Del prestigi de l'equip format per Fran, Lorenzo i la resta, que també era un grup de periodistes excel·lent, no? Uh-huh.
També és diferent, no?, l'informatiu a la ràdio que l'informatiu a la televisió.
Sí, molt diferent, sobretot les rutines de producció. A mi el que m'encanta de la ràdio és l'immediatesa, no?, d'obre micro. Obre micro i t'explico.
Això diu molt a la ràdio.
Què ha passat? Què ha passat? No sé, entres a l'estudi sense un paper, mirant el teletip, el mòbil d'última hora i tu comences a parlar. Obre micro. Això és l'únic que necessites a la ràdio per transmetre una notícia.
Això és impensable a la televisió.
Impensable, impensable. La tecnologia ha evolucionat molt, això està clar, que avui amb un mòbil podem fer televisió, però la rutina és molt, molt diferent, molt diferent. Ja necessites la tècnica, un equip tècnic molt més ampli.
I ha evolucionat i ha canviat, no?, des de la pandèmia, perquè a la pandèmia es van començar a fer entrades a la tele amb Zoom i aquestes coses, i ara això ha quedat...
Sí, està bé perquè recull aquest esperit d'immediatesa de la ràdio. El que passa que a la televisió has de donar sempre la millor qualitat d'imatge. I en alguns casos això no és possible. Llavors, o m'expliques una última hora, o per fer una entrevista a un expert de no sé què, o estar als Estats Units i efectivament és una opinió reputada
clau, no?
I supernecessària, o no em donis aquesta qualitat d'imatge que... per mi no és tolerable. Igual que a la ràdio hem intentat eliminar completament el so telefònic, a la tele s'ha de cuidar també la qualitat de la imatge.
Mm-hmm. Aquesta etapa on et formes molt a nivell informatiu, on tens aquesta manera de veure i d'entendre les coses, com deies, la vida familiar, tu vas marxar a Madrid, era desmuntar o fer un projecte que no estava previst, però que també era, si no ho faig ara, quan ho faré, no? Doncs ho he de fer i ho faig. Però hi ha un moment on tornes a Catalunya i llavors s'obre aquesta opció de venir a la ràdio, encara no com a cap d'informatius, però com és aquest salt? Tu havies fet ràdio típica a Cerdanyola, de barri...
Per suposat, la ràdio és el mitjà de la meva infantesa. Jo us he de confessar que sóc una friqui i des de que tinc 16 anys dormo amb la ràdio per la nit. Jo tinc la ràdio posada tota la nit. I si per qualsevol cosa es para, jo em desperto, la torno a posar i continuo dormint.
Això m'agrada perquè això vol dir que pots escoltar la Soraya aquest programa, no?
Clar,
entre les 12 de la nit i les 2 de la matinada.
Jo escolto de tot. Us escolto a vosaltres.
Esports, també?
Escolto... No, esports no. Us he de confessar que m'estimo molt els meus companys d'esports, però a mi l'esport com a informació no m'interessa en absolut. I negaré haver-ho dit.
Exacte, no queda gravat. Això ho traurem després. El que sí que és cert és que aquesta part, diguéssim, d'inici de la teva passió per la comunicació comença amb la ràdio, i quan s'acaba aquesta etapa, o no sé si tu decideixes o demanes tornar, o et demanen tornar a la ràdio?
No, jo demano tornar, em van oferir venir a la ràdio i em va semblar meravellós. Perquè jo sí que vaig començar a fer ràdio a Ràdio Barberà, i m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre moltíssim amb un periodista prestigiós als mitjans locals que va morir fa uns anys, ja ens va fer molta pena, el Lluís Ricart, que va ser el meu primer mestre de ràdio. I jo sempre he estat enamorada de la ràdio. O sigui, vaig arribar a la tele per casualitat, perquè jo vaig demanar fer la beca... Jo vaig estudiar a l'Autònoma, vaig demanar fer la beca a totes les ràdios de Catalunya pel matí, per la tarda... I em van enviar a la tele, jo no sé per què. Va ser una casualitat, bueno, una d'aquestes, no?, que li diuen el destí moltes vegades, no sé per què, i vaig acabar a la tele sense haver-ho demanat. Un cop allà vaig dir, bueno, pues ja que estic aquí, continuem, i allà em vaig quedar, però la meva arribada a la tele va ser fortuïta completament, perquè la meva vocació era la ràdio,
sempre
ja des del principi.
Ràdio. Sempre la ràdio.
Sí?
Arribes a la ràdio... Com a redactora, i comentàvem abans d'entrar, que ara parlarem de quan, com a directora, et toca coordinar un dels pitjors atemptats dels darrers anys a Catalunya, però tu entres a la ràdio i comencen a passar moltes coses a Catalunya, entre el 9-9, el 17 d'agost, la guerra d'Ucraïna... Vull dir, et va passar, diguéssim, com a professional, vas viure una etapa fascinant perquè eren notícies... realment importants i que et tocava o cobrir o, com a cap d'informatius, coordinar com s'explica això, qui va, qui no va, quan entrem, què desmuntem o què muntem, no?
Sí, realment... Sí, és veritat que l'actualitat no para mai, no? Sempre han passat...
I passen coses,
i continuen passant coses extraordinàries. Però el que vam viure a Catalunya a partir del 2017, que jo ja era cap d'informatius, jo vaig ser cap d'informatius 7 anys, va ser extraordinari i va requerir del millor de nosaltres, i jo crec que aquesta emissora ho va aconseguir amb escreixos. De fet, vam ser premiades junt amb la resta d'emissores de Catalunya, que aquí vam estar molt contents, no?, tots els companys de professió de mitjà, que ens haguessin reconegut, perquè vam viure un moment crític a nivell professional i a nivell personal també. Mai vam pensar que explicaríem aquesta notícia per la ràdio. Són els atemptats de la Rambla i Cambril de l'agost, no? Del
2017.
Bona tarda, interrompim la informació i l'entreteniment d'aquest estiu de Ràdio 4 per informar-vos, molt al nostre pesar, d'una notícia que ens ha agafat d'imprevist, una notícia que no teníem constància d'ella, i és que en aquests moments, segons l'Ajuntament de Barcelona i segons els Mossos, una furgoneta hauria atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona fa poca cosa, al voltant de les 5 de la tarda. Per això teniu l'Andreu Vinyes intentant buscar i recollir informació sobre el succés, del que repetim, en sabem molt poques coses encara. Andreu Vinyes, bona tarda.
Bona tarda, sí, sabem poques coses. Com deies, els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest atropellament massiu a les Rambles de Barcelona per part d'una persona amb una furgoneta de color blanc. Ha estat, com deies també, a les 5 aproximadament, fa mitja hora. L'incident hauria provocat diversos ferits que estaven al lloc dels fets. Els serveis d'emergència de Catalunya han comunicat que els veïns propers evitin sortir al carrer, i el que us podem dir és que, segons algunes fonts, el vehicle hauria provocat el pànic entre els vianants. Moltes botigues han optat per baixar les persianes i la policia ha desallotjat les Rambles a dalt a baix, sobretot a l'alçada del Mercat de la Boqueria i a la part alta, la que toca en Plaça Catalunya. S'ha demanat el tancament d'estacions de metro de Drassanes, Liceu i Catalunya, de ferrocarrils també de la Plaça Catalunya i les línies d'autobusos d'aquesta zona. L'atropellament s'ha produït, com us dèiem, a la part alta de Barcelona, de les Rambles de Barcelona. S'han donat també moments de tensió entre els vianants i podem confirmar que la gent ha buscat refugi també per tota la zona colindant a les Rambles, és a dir, que no només s'ha centrat en aquest punt concret de la plaça Catalunya, de la part alta de les Rambles, la que toca a la plaça Catalunya, on s'inicia i on hi ha la parada de metro de plaça Catalunya, sinó que ha provocat que tota la gent que estava a la zona fugís i busqués refugi en zones de bars que podien encara acollir aquestes persones que fugien. Estem intentant recollir testimonis. Tenim els nostres enviats a la zona, l'Oriol Soler i la Laura Herrero, i en breu, al butlletí de les 6, segurament us podrem ampliar més informació amb alguns testimonis directes del que han viscut. Com us dèiem, quan faltaven alguns minuts per les 5, confirmem aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra, que en confirmen el fet de que hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles per part d'una persona amb una furgoneta de color blanc.
La informació que tenim, Andreu, per tant, és aquesta estampida a la Rambla després que una furgoneta hagi atropellat. De moment, les informacions que ens arriben són desenes de persones, per tant, és un fet bastant preocupant i de força alarma.
Evidentment, desconeixem encara els motius, no sabem si ha estat un atropellament involuntari, no sabem si ha estat un accident o si s'estaria parlant d'altres motius. Per tant, prudència, cautela, i esperem a veure saber el motiu exacte i sobretot l'amplitud de les persones que podrien haver resultat ferides arran d'aquest atropellament, com us dèiem, a les Rambles de Barcelona.
Des de Ràdio 4 estem intentant treballar en tot el possible per ampliar aquesta informació amb les persones que tenim enviades ja al centre de la plaça Catalunya, en aquests moments a les Rambles, on s'ha produït aquest possible atropellament d'una furgoneta, i encara no tenim cap mena d'informació al voltant de l'abast dels ferits. En tot cas, l'únic que podem anunciar és, com ha explicat ja el Departament de la Generalitat d'Informacions i també els Mossos, en aquest cas, és que es tractaria de fets molt greus i, per tant, recomanen desallotjar tota la zona i intentar buscar refugi als edificis del voltant.
Sí, sobretot el que demanen és que la gent eviti al màxim desplaçar-se a aquella zona, és a dir, intentar evitar col·lapses, perquè és una zona concorreguda, és una zona que acostuma a anar molta gent, un dia com avui, per la tarda, molts turistes, molta gent també de Barcelona que s'apropa en un punt neuràlgic comercial de la capital catalana. Per tant, és un lloc que en aquests moments, insistim, totes les persones que ens estiguin escoltant i tinguin intenció d'apropar-se al centre de Barcelona, que ho evitin, que busquin alternatives, que no s'apropin al centre, a la plaça Catalunya, perquè en aquests moments, a part de que estan tots els carrers tallats, hi ha un avís concret de prudència, d'evitar aquesta zona, de circular per aquesta zona, i de fet els veïns tenen avís de no sortir, no desplaçar-se i quedar-se a casa.
Perdó, Andreu, estem veient el canal 24 Hores de Televisió Espanyola com el centre de Barcelona, així és, ha estat desallotjat, hi ha molts cotxes de policia, molts Mossos al voltant i poca gent també circulant en aquests carrers, pocs vianants, i en realitat l'operació, per tant, s'hauria efectuat molt ràpidament, però recordem que és un possible atropellament de les 5 de la tarda. Desconeixem encara molts fets i veiem com hi ha periodistes destinats a la zona, també els propis col·laboradors d'informatius d'Anem de Tarda, i encara no podem avançar cap més informació que aquesta furgoneta blanca, que sí que veiem que està estacionada enmig de la Rambla després d'haver-se estavellat en un quiosc d'aquesta coneguda avinguda de la ciutat de Barcelona.
Sí, són les imatges que també estem veient nosaltres. Insistim que en aquests moments els nostres ulls estan centrats en les imatges que podem rebre a través dels canals de televisió que estan oferint imatges en directe. Veiem la zona, en aquests moments, de la zona on està la part de les Rambles on està l'hotel del Liceu.
És pràcticament on hi ha el dibuix de Joan Miró a la plaça del Liceu.
Sí. On hi ha el mural al terra de Miró, on veiem que en aquests moments les imatges s'estan centrant amb alguns vehicles de les forces de seguretat que estan operant a la zona, on veiem també autobusos aturats, taxis aturats, i no veiem gent que estigui circulant, simplement les forces de seguretat operant. No sé si no veiem ambulàncies, el que sí que confirmem en aquest sentit és que encara no, però sí que veiem la furgoneta blanca al mig d'aquest mural de Miró, que estaria tot just davant, com us dèiem, de la parada de metro de Liceu i de l'hotel que està tot just davant, des d'on arribarien aquestes imatges que, com us dèiem, ens arriben des del canal 24 Hores. Els nostres ulls, com us deien, també seran els dels nostres enviats a la zona, de l'Oriol Soler i la Laura Herrero, que en breu, al butlletí de les 6, segurament podrem conèixer més informació de, en primera línia, i també recollir testimonis que hagin pogut descriure, o que ens puguin descriure una miqueta què és el que ha passat, què és el que hem vist.
Perquè de moment no podem confirmar res, no tenim cap informació en clar, només aquest tuit, segurament que han escrit els Mossos d'Esquadra de Catalunya, que confirmaven que s'havia produït simplement aquest incident, aquest atropellament a les Rambles de Barcelona.
Exacte. Insistim, que els serveis d'emergències de Catalunya, els que s'hagin incorporat tard en aquest seguiment que estem fent des de Ràdio 4 en directe, insisteixen i comuniquen que els veïns propers evitin sortir al carrer i que la gent eviti al màxim aquesta zona del centre de Barcelona.
Perdó, Andreu, no t'estava seguint, què has dit? Un moment, estàvem intentant a veure si podíem sintonitzar amb el canal 24 hores per enviar aquestes informacions i el que estan repetint de fons, però havia perdut el fil de la conversa, perdó.
No, bàsicament això, que a partir de les 6 intentarem rebre més informació dels nostres companys desplaçats a la zona. També dic que, segons algunes imatges que també estem veient per altres canals, estem veient a gent atenent a ferits que estarien a la part de dalt de les Rambles, a la part més propera a la plaça Catalunya. Veiem una mica les conseqüències del que ha provocat l'estampida de la gent i el que ha provocat aquesta furgoneta en la seva introducció a la part central de les Rambles, una part de Barcelona, segurament la part més correguda de la ciutat, on evidentment
així és,
la gent que es pot aglutinar en aquesta zona en una hora com a les 5 de la tarda, evidentment és màxima, és segurament el moment més àlgid d'afluència de gent passejant per aquest punt emblemàtic de la ciutat de Barcelona.
Hem d'avisar que les últimes notes de premsa, les últimes notícies que ens han arribat és que Metro, Ferrocarrils de la Generalitat i també Renfe han impedit que els passatgers que en aquells moments viatjaven dins dels seus combois sortissin a la Rambla per intentar evitar la magnificació d'aquest incident, i també la nota de successos directament que explica aquesta notícia, aquest titular que tenim a hores d'ara, que no podem extendre, que és una furgoneta atropella un grup de persones a la Rambla de Barcelona. I de moment no hi ha més dades, però insistim que pot ser d'una gravetat bastant remarcable, un fet que ja es comença a escriure com un greu incident a la ciutat de Barcelona.
Podríem estaríem a punt de possibles ampliacions sobre aquesta notícia. Algunes fonts estan parlant de que aquest atemptat a la plaça Catalunya podria tractar-se d'un atac terrorista, segons les fonts que arriben dels altaveus de la megafonia que hi ha a la plaça Catalunya. Estaria parlant en aquests moments d'un atemptat terrorista, és a dir, la informació que arriba a la gent que està a través de la megafonia a la plaça Catalunya, la gent que està escoltant en directe el que passa a plaça Catalunya, s'està dient per altaveus
que es tracta d'un atemptat terrorista.
Es tractaria d'un atemptat terrorista. Insistim que són les primeres informacions que ens arriben d'una notícia que ha succeït tot just fa 3/4 d'hora, per tant, tot s'ha de dir amb una extremada prudència i amb una extremada pulcritud. Per tant, confirmem que s'està dient això per megafonia, perquè ho sabem, perquè ens ho han dit els nostres companys Oriol Soler i Laura Herrero, però no tenim encara la confirmació oficial d'on estaria sortint aquesta informació que s'està donant a través dels altaveus i la megafonia de la plaça Catalunya. Per tant, prudència.
Així és. De fet, Andreu, t'anava a dir que des de la plataforma de notícies dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas des del seu Twitter, en cap moment han donat informació més enllà d'aquesta possibilitat d'un atropellament de persones. Sí que sabem que hi ha ferits, però de moment res més.
Exactament, simplement diversos ferits a les Rambles a través d'aquesta furgoneta, insistim, l'única descripció que tenim és que és de color blanc i que hauria entrat per la part alta de les Rambles, a l'alçada de la plaça Catalunya, i hauria circulat, no sabem quants metres, però si hem vist imatges de les conseqüències al mural de Miró davant de la parada de metro de Liceu, podríem estar parlant de que aproximadament un quilòmetre que hi ha, o mig quilòmetre que hi ha des de la parada de metro de plaça Catalunya i la parada de metro de Liceu, amb tot el que això ha suposat, el que podria haver suposat. Per tant, informació de darrera hora és aquesta, la que us dèiem, de que s'està donant aquesta informació de que a través de la megafonia de la plaça Catalunya que es tractaria d'un atemptat terrorista, però sense que s'hagi confirmat encara per fonts oficials. Per tant, extremada prudència en aquest sentit.
Tenim testimonis, crec, Andreu, a la televisió, al canal 24 Hores de Televisió Espanyola. Intentarem sentir-les una estona a veure si podem ampliar aquesta informació que tenim ara de l'atropellament que hi ha hagut a les Rambles de Barcelona.
Què recordes, Soraya, quan escoltes això?
Doncs mira, jo recordo que estava a casa amb els meus fills, que eren petits. Estava a punt de sortir cap a la casa de la persona que era la meva parella llavors i el vaig avisar, escolta, mira, que ja pugem amb els nens. I jo estava subscrita al canal de Telegram dels Mossos i de sobte veig l'alerta i clar, em vaig quedar blanca i vaig començar a trucar a la ràdio. M'agafa el telèfon l'Eva Albiol, que ara és l'editora d'informatius, que portava 2 dies treballant amb nosaltres, i li dic, tu qui ets? Diu, hola, sóc l'Eva. Dic, sóc la Soraya, ara vinc. És l'únic que li vaig dir, ara vinc. Vaig trucar a ma mare, mama, queda't amb els nens. Vaig sortir corrents amb la moto, vaig arribar en 10 minuts, vaig començar a treballar aquell dia, vaig tornar a casa 48 hores després. Jo era ple agost, estic molt orgullosa perquè em van trucar tots els companys, estessin on estessin. Necessites que vinguin, necessites que vinguin, i jo a poc vaig anar dissenyant l'equip amb els que estaven tu cap aquí, tu cap allà, alguns els hi vaig dir si vine, els altres els hi vaig dir no cal, i a partir d'aquí ens vam posar, va sortir el que és la força del periodista, l'amor del periodista pel que fem, que és no importa el que estiguis fent, en aquell moment no importa la teva vida personal, sinó que et poses al servei de la notícia, al servei del que està passant per informar, perquè saps que estàs vivint un moment històric, dramàtic i històric, i el que vols és que la gent tingui la informació el més ràpid possible, el més veraç possible, perquè des d'aquest mitjà es treballa amb una rigorositat, amb una honestedat i amb una llibertat que jo no sé què poden dir els altres mitjans, però aquí és realment un plaer, un luxe treballar.
De fet, clar, quan tu reps l'alerta dels Mossos, el que hi ha és un atropellament a la Rambla. No hi ha la primera alerta no és acto terrorista de tal. Al principi és un atropellament que dius...
Ja, però estàvem en alerta molt alta, tots sabíem el que havia passat des del principi.
Exacte, però que les primeres notícies era un atropellament mortal a la Rambla, com una furgoneta, com si s'ha saltat un semàfor, com de vegades passa, i ràpidament dius, això és més gran, i quan arriben allà les primeres persones, els primers periodistes, el que veuen allà és això no ha estat un accident d'una persona que s'ha saltat un semàfor i ha arrollat a dues persones.
Ho sabíem des del principi, per això vam començar a córrer tots, eh? Sí, sí.
Hi havia aquesta certesa.
Sí.
Una situació, diguéssim, extrema. Tu també eres la cap d'informatius quan el conflicte d'Ucraïna també comença.
Sí, això va ser molt després i això ens agafa com més lluny, no? Si és veritat... Doncs que ja t'has d'enrafiar de les agències, dels companys corresponsals, de tota la xarxa de ràdio i televisió espanyola, però jo és molt més difícil arribar a aquesta notícia de forma directa, que és el que fem des d'aquest centre de producció, no? Que sobretot és informar del que passa a casa nostra. Jo, un altre moment bastant dramàtic, que va ser anterior, va ser l'accident de Germanwings, que creiem que estàvem immersos en una pel·lícula. Mai de la vida jo hagués pensat que es pogués produir una situació com aquesta. També va ser molt dramàtic i vam tenir la sort de tenir els mitjans suficients per enviar gent de la casa, gent de Barcelona, a informar directament d'aquesta notícia als Alps. I llavors aquí sí que vam poder tenir la notícia de primera mà, i aquest és la plusvalua que donem amb la informació que emetem des d'aquí. I després, a més de la bogeria que va ser el procés, jo recordo especialment doncs, la pandèmia. Jo he estat la cap d'informatius dels Germanwings, dels atemptats, del procés i de la pandèmia. I jo crec que als meus 48 anys ja em puc retirar, perquè jo crec que jo he fet gairebé tot i he explicat gairebé tot el que podia explicar que es produís a casa nostra. Jo no sé si hi ha una invasió alienígena o un apocalipsi zombi, però és que jo ja crec que ho puc aplicar tot.
Coses poden passar.
Imagineu-vos,
calla, no? calla.
Imagineu-vos també el que suposa, en aquest cas, i tota la gent que encara ho recorda, malauradament és massa recent, però durant la pandèmia les emissores totes van fer un esforç per no tallar, això volia dir demanar permisos especials perquè els treballadors poguessin venir, això volia dir mantenir unes mesures d'higiene i seguretat extremes, però els locutors havien de parlar en estudis on després entrava una altra gent entrant des de casa, vull dir, un muntatge inimaginable, també Ràdio 4 no va aturar en cap moment.
No va aturar, jo estava disposada a aturar perquè no sabia si seríem capaços de produir la informació necessària per omplir tots els forats que teníem i sobretot perquè no volíem posar en perill la gent que hi treballa. La informació que teníem era mínima, el que havíem de gestionar sobretot era la incertesa. I havíem de gestionar l'obligació professional de que un altre cop estàvem vivint un moment històric i dramàtic i la vida familiar, no? Clar, jo tinc fills. Els meus fills eren més petits, s'havien de quedar a casa, no anaven al col·le i no sabien ben bé com gestionar les dues coses. Jo venia aquí presencialment tots els dies i després me n'anava a casa i no sabia si els hi portava alguna cosa als nens. Havíem de gestionar aquestes dues qüestions, la incertesa professional de què està passant, fins on podrem arribar, què ens passarà i la incertesa familiar. Va ser una època molt dura també, eh?
Una època molt dura, efectivament. Una part, diguéssim, que no contempla tant tot això, que li agradava a la Soraya Rodríguez, avui que estem parlant, ex-cap d'informatius i exdirectora de Ràdio 4, i ara mateix a l'Escarabajo Verde.
Sí, ara he canviat completament de registre, he canviat de mitjà...
Una certa serenó...
Més tranquil·la.
Sí, estic molt més tranquil·la, estic aprenent molt, perquè malgrat que jo havia fet molts anys teles, sempre havia estat informatius, no havia estat a programes, llavors per mi plantejar-me fer un programa de gairebé mitja hora és tot un repte. I el que us deia abans, ara estic aprenent a narrar amb imatges. I és molt gratificant, el tema del medi ambient és molt necessari. Em fa molta pena que programes com el nostre continuïn a horaris i a emissores que potser són més minoritàries perquè haurien d'emetre's després del telediari, que vols que us digui. Realment el que estem vivint és una urgència climàtica, una urgència social, una urgència energètica i jo no veig que el debat estigui aquí, no veig que les polítiques estiguin cap aquí i jo la veritat que no sóc massa optimista, encara que nosaltres ens esforcem molt per explicar d'una forma rigorosa, sense alarmisme tampoc. El que dic sempre del lema de muerte y destrucción no funciona, perquè la gent fins i tot pot entrar en certa angoixa i encara ser més reàcia, no? A tenir informació. Expliquem d'una forma positiva, hi ha molta gent fent moltes coses, molts científics superreputats, moltes ONGs, molta societat civil dedicada al tema. El que em falta que siguin les elites polítiques, econòmiques, que realment es comprometin a buscar solucions, perquè les hi ha. Hi ha gent que està posant solucions sobre la taula, el tema és que les apliquin. No?
Uh-huh. A banda d'aquest present, diguéssim, en aquest programa, també hi ha un seguit de temes que t'interessen i per això vas obrir una finestra a Ràdio 4, que va ser un programa que es va emetre durant uns anys i que era el Complementàries.
Complementàries. Propostes per viure millor a Ràdio 4. Complementàries, amb Soraya Rodríguez.
Són un llenguatge universal i etern. Són símbols i també una forma d'explicar la vida. Els números són molt més que una quantitat amb les que fer operacions matemàtiques, ja ho va plantejar el filòsof i matemàtic Pitàgores. I per descobrir la informació que ens aporten els números, hem convidat avui la Sílvia Gelices. Hola, Sílvia.
Què tal, Soraya? Un plaer.
La Sílvia és coach, terapeuta, conferenciant, escriptora i, per això està aquí, experta en numerologia kàrmica. Explica'ns, Sílvia, hem mencionat el filòsof i matemàtic Pitàgores com a pare de la numerologia, però quin és l'origen d'aquest estudi?
Sí, ens anem a l'escola pitagòrica perquè precisament Pitàgores va ser el filòsof grec que va fonamentar que els números eren la base de l'univers, que tenien vibració, i en base a aquests números doncs, hi havia tota configurada de com havia una vibració i tot estava en funció d'aquesta vibració, que nosaltres també portàvem una vibració amb la qual estava compresa el que seria la nostra radiografia d'ànima. I el va designar un contingut a cada número i també va designar un contingut segons la, no, la nostra data de naixement, que nosaltres veníem amb unes lliçons per desenvolupar per la nostra pròpia evolució en consciència, i això ja ve des de la filosofia de l'escola pitagòrica.
Com ens expliques això de que els números tenen una vibració?
Sí, fonamentalment és que en el món tot és vibració, l'univers és vibració, es fonamenta principalment en això. Els pensaments són vibracions, nosaltres som vibracions, les emocions es fonamenten en vibració. Llavors, si el 0,01 només és matèria i el 99,9% restant és vibració, imagina't tu si ha de tenir importància la pròpia vibració que nosaltres emetem. Llavors, si nosaltres emetem una vibració amb una freqüència determinada i la nostra data de naixement, el dia que naixem, ens està definint aquesta vibració, això és el que en el fons està explicant la numerologia kàrmica en aquest sentit també, i l'escola pitagòrica.
Per què es diu kàrmica, aquesta numerologia?
Sí, aquesta hi ha moltes menes de numerologia. Està basada en la numerologia pitagòrica.
El Complementàries, un programa dirigit, presentat, liat i implicat per tu. Què va ser el Complementàries i què volies dir-li al món? De què volies parlar amb el Complementàries?
En tota l'entrevista jo t'he anat parlant de la vessant professional i de la vessant personal, no? Doncs el que volia explicar al Complementàries és que hi ha tota una sèrie de coneixement de molta gent que està reconeguda i que ens ajuda a tota aquesta vessant personal. La vida no és només treballar, la vida és també com gestiones doncs, la teva família, les teves relacions i també com gestiones la feina a nivell emocional. Per mi el repte de dirigir els informatius i després l'emissora, la programació de l'emissora, era sostenir emocionalment aquesta tasca, tant el meu sostén com el dels meus companys i companyes, no? Perquè són persones. Llavors el complementari es donava veu a tota aquesta gent que està fent una tasca molt important i reconeguda pel tema de l'autoconeixement i la salut emocional, la salut física i la salut emocional. Llavors parlàvem de, no sé, de gestionar els traumes, de gestionar l'alimentació, d'eines com el ioga, la meditació, la dansa i tot allò que és terapèutic per l'ésser humà. I vaig aprendre moltíssim, em va servir moltíssim, vaig conèixer gent molt, molt interessant i sobretot que donava eines. No? Dèiem alguna cosa a la careta com eines per sentir-se millor, per estar millor, simplement era aquesta la proposta. I va ser molt maco. Espero que els oients i les persones, totes les persones que escoltessin el programa els hi servís com em va servir a mi.
I és un projecte que voldries reprendre en un futur? Però és que no sabem si d'aquí X anys tornes a la ràdio o no sé què, però és un tema que t'interessaria mantenir?
I tant, i tant. A més que m'adonava que no s'acaba, o sigui que hi ha moltíssims recursos que podem fer, moltíssimes coses que podem fer per estar millor. No m'agrada a mi com l'actitud victimista, no? I sobretot una de les coses que més vaig posar èmfasi és en gestionar l'estrès, no? Molts recursos per gestionar l'estrès, perquè crec que vivim d'una forma bastant poc ecològica, no? Tornant al tema també del medi ambient. Aquesta vida que portem a les ciutats no és massa ecològica per l'ésser humà i entrem en estrès, no? Pues que sí, les feines, els fills, la parella, les relacions, les frustracions... I crec que és un camí que no s'acaba, que hi ha molta gent que hi treballa i que sempre serà actualitat.
I ara com arribes a Ràdio 4, a directora de Ràdio 4?
Doncs, clar, després de tants anys de cap d'informatius, i sobretot jo sempre he tingut la idea de que informatius i programes havíem d'anar plegats. I després de 7 anys com a cap d'informatius, jo havia ja teixit una xarxa professional i personal amb tota l'emissora, amb la gent de programa també. I jo tenia idees per reformular els programes. I molta gent de programes confiava en mi per anar dirigint en aquests moments excepcionals com havia de ser la programació de Ràdio 4, no només la dels informatius. Estàvem vivint en un moment que tot era informació i això havia d'articular tota la programació de Ràdio 4. I va ser un canvi bastant natural, una passa bastant lògica, no? Quan la direcció de RTV de llavors va decidir fer un canvi a la direcció de Ràdio 4, doncs va ser bastant lògic que m'ho proposessin a mi, que jo ja tenia la idea, que jo ja havia teixit tota la confiança professional i personal amb gairebé totes les persones que treballen en aquesta casa, i va ser bastant lògic i fàcil, no? La veritat que estic molt contenta perquè va ser una època molt plàcida en la que tothom vam treballar a una, i estic molt, molt orgullosa, la veritat.
El més complicat deu ser muntar una graella.
Sí, va ser molt complicat. El que passa que, clar, quan vius el que jo he viscut, el que nosaltres hem viscut, adquirim una rapidesa mental que és, no sé, per mi és bastant extraordinària, no? Llavors, prenem decisions. A vegades ens equivoquem i sempre, doncs, podem rectificar, no? Però prenem decisions perquè no tenim temps. El moment és excepcional i tu has de prendre una decisió. I això és el que vaig fer amb la graella de Ràdio 4. A mi em vam nomenar un juliol, i jo al setembre tenia una nova graella de Ràdio 4 i vam arrencar una nova graella de Ràdio 4 que es va modificar molt poquet en les 2-3 temporades que jo vaig preparar, perquè tenia les coses clares. Potser m'equivocava, però havia pres una decisió i aquesta era la meva decisió, no?
I el més important, cap a on va la ràdio avui dia?
Aquesta pregunta me la faig jo també. Cada dia. Si és veritat que la ràdio no morirà mai. Aquests agoreros que diguin, oh, és que la ràdio, clar, les xarxes socials...
Fa 30 anys, no. Escolto, que la ràdio morirà.
La ràdio no morirà mai perquè és aquest mitjà proper, que acompanya, que informa, immediat. Quan passa alguna cosa, que és el primer que fas? Tu poses la ràdio. El que sí és que ha de trobar noves formes d'arribar. Per això les xarxes socials, tot el que és el format podcast, que és molt interessant. La ràdio, igual que la tele, ja no pot ser lineal. El Xavi Collado, a veure, que està bé que t'escoltem a les 12 de la nit, a Ràdio 4, tot plegat, però el Xavi Collado l'hem de poder escoltar quan ens dongui la gana.
Clar.
I que tu generis un contingut tan interessant que faci que et vulgui escoltar a totes hores. Saps?
Això és molt important, la ràdio en xarxa.
Igual jo ja el Xavi Collado fa un mes que no l'escolto, perquè he estat escoltant altres coses, he estat de viatge o el que sigui, però a mi m'agradaria saber què és el que has fet durant l'últim mes i poder escoltar tots els teus programes seguits, que és el que a vegades faig jo. Escoltar tots els programes seguits de determinada secció que m'encanta i dedicar-me un dissabte al matí mentre faig dissabte per casa, escoltar-les totes. I això ho hem de garantir. I això hem de tenir informat a l'oient. Hem de fer publicitat en xarxes. Jo he de saber què és el que estàs fent. M'has de seduir. M'has de donar el titular en xarxes i jo després et vaig a buscar. I hem de generar contingut nou. I avui dia és molt, molt fàcil i molt barat fer un podcast. Hi ha molta gent jove fent coses molt interessants. Potser hauríem de col·laborar amb ells i oferir-los a la gent que realment sigui interessant, que he de reconèixer que hi ha molt imbècil dient tonteries per xarxes, però hi ha gent molt vàlida, gent jove molt vàlida, que té un altre llenguatge, que té una altra forma de veure la vida, i això és molt divertit, que col·laborem entre generacions i entre mitjans, i que els mitjans reputats, consolidats, també donem espai a aquesta gent jove que té una altra forma de veure la vida, una altra forma d'explicar les coses, sense oblidar l'experiència, sense oblidar professionals com tu, Xavi, com el Xema, com la Georgina Sisquella de la Dos Notícies en aquell moment, però necessitem que hi hagi tres persones, com a mínim, més joves, empaitant-nos, espavilant-nos, saps? I que puguem connectar amb altres públics, que amb gent jove, que efectivament ja no escoltaran la ràdio lineal, no veuran la tele lineal. És que ja no importa l'EGM, ja no importa el share. L'audiència està a un altre lloc i aquí hem d'estar.
Has dit una cosa important, però no importa l'EGM, no importa el share,
no importa.
Però els directius es guien per al share.
Doncs hi ha forma de mesurar l'audiència online i inclús és més fiable.
Les plataformes ho fan.
Les plataformes ho fan, o sigui, les dades digitals són 100% fiables. L'EGM i el share no és fiable. Us he de dir que a mi m'han trucat una vegada per l'EGM. Sí? Gairebé faig una festa. Li vaig explicar a tots els meus amics professionals, i no fa pas molt, fa uns mesos. Em van trucar i no em van dir, però jo li vaig dir, ets de l'EGM, oi? I em diu, sí. I per mi va ser un esdeveniment, perquè no havia conegut a ningú a la vida que em digués que l'havien entrevistat per l'EGM.
Caram.
Que, per cert, vaig dir que escoltava Ràdio 4 i Ràdio Nacional a totes hores.
I el Xavi Collado,
no? De forma simultània.
Doncs aquesta és la història de la Soraya Rodríguez a la tele i a la ràdio. Soraya, moltíssimes gràcies per venir a aquest programa, aquest humil programa.
Moltes gràcies. Estic molt contenta d'haver fet l'entrevista sense plorar. Perquè, la veritat, tot això que m'heu fet recordar, doncs em porta...
Podíem haver fet-te plorar, també, però no hem volgut.
Em porta moments molt, molt emocionals, molt, molt gratificants.
Gràcies, Xema. La setmana vinent molt més.
Molt més. Moltes gràcies.
Continua el Metròpoli de Ràdio 4.
50 anys de Ràdio 4. La primera en català.